Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Benvolguts amics de la veu de Navàs. Gràcies per acompanyar-nos en aquest nou programa del primer diumenge de cada mes, que el titulem Ciència a l'abast de tothom. Sovint estem acostumats a l'aparició de noves malalties, intoxicacions, problemes als habitatges. Recordarem tan sols que l'any 81, ara ja fa prop de 25 anys, l'oli de colza, que tots recordareu, un oli de colza desnaturalitzat, va provocar l'enverinament de més de 20.000 persones, amb un inici del brot que es va produir a Madrid, a Torrejón de Ardoz, i que van morir més de 300 persones per una espècie de pneumonia al·lèrgica degut a aquest oli que havien begut en males condicions. L'any 87, ara fa uns 17 anys, la pols de la soja, al descarregar-se en el port de Barcelona, amb un vaixell que atracava el port, recordareu que va provocar 21 morts també per un tipus d'al·lèrgia, doncs degut a la pols aquesta que s'encomanava a les persones que treballaven a la descarga del vaixell. I ara fa uns 3 mesos sortia un nou focus de preocupació, potser més a prop nostre. Era el desembre passat quan els mitjans de comunicació donaven la notícia que desenes d'afectats a Cerdanyola del Vallès es trobaven amb una malaltia degut a treballar amb amiant procedent de la fabricació de fibrociment, que en diuen, que ho feia l'empresa Uralita de Cerdanyola del Vallès. Doncs bé, arran d'això i d'altres temes relacionats amb l'habitatge, la nostra llar, podem preguntar-nos si els edificis també estan malalts. El tema d'aquests edificis malalts fa anys que es debat entre dissenyadors, entre arquitectes, entre climatòlegs, entre metges, i avui ho volem tractar aquí a la veu de Navàs. El programa l'hem dividit en 3 blocs. Primer parlarem del síndrome de l'edifici malalt, parlarem després dels materials que hi pot haver en el subsol d'un habitatge de casa nostra i, per fi, ens dedicarem a aquest nou brot, focus del material de la construcció, com és l'uralita o l'amiant. De seguida ens hi posem. Ciència a l'abast de tothom. Avui intentant tractar amb alguns símptomes, efectes o defectes de la pròpia construcció dels edificis o el sistema a vegades de viure-hi, i per això el programa l'hem titulat Hi ha edificis malalts? Anem a començar amb el que es coneix com el síndrome de l'edifici malalt. Per descomptat, en els països industrialitzats com el nostre, la gent passem gran part del dia en espais tancats. Als anys 70, per tant portem ja un cert temps, van aparèixer algunes publicacions, alguns escrits, que referien les queixes de molta gent, de molts treballadors, quan es trobaven en oficines o en edificis tancats tot el dia. A la dècada dels 80, més tard, es va comprovar que aquest problema era molt freqüent quan l'edifici, l'oficina on treballem, era molt hermètic, molt tancada, i amb un sistema de calefacció i d'aire condicionat molt centralitzat, generalment amb poca ventilació. La mateixa Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha acunyat una expressió que es diu síndrome d'aquest edifici malalt per simbolitzar quan hi ha un conjunt de molèsties o de malalties que afecten algunes persones en el seu lloc de treball. Especialment quan això, quan es desenvolupa la vida, l'activitat, moltes hores en edificis, en oficines, en despatxos, d'ús públic, poc ventilats i amb un grau molt elevat de tecnificació, aparellatges de tot tipus. Cal dir ja d'entrada que el malalt no és el treballador, sinó que el malalt és realment l'edifici. S'entén per edifici malalt, per edifici contaminat, quan el 20% dels ocupants exposa algunes queixes respecte a la seva salut. I quines són aquestes queixes més corrents que la gent té quan treballa doncs, hores en un despatx, en una oficina d'aquestes tancades? Doncs fixeu-vos, sobretot els ulls oculars, amb llagrimeig, amb coïssor als ulls, amb vermellor, a les vies respiratòries també, amb picor al nas, esternut, sequedat a la gola, mal de coll, ronquera, set, per exemple. Algunes vegades hi ha pulmonars, amb sensació d'ofec, de falta d'aire, de xiulets de ronquera, d'una tos seca, i en general doncs, apareix el mal de cap, la somnolència, les dificultats per concentrar-se en el treball, la persona s'irrita més fàcilment, es mareja, té nàusees, vertigen a vegades, alteracions i fins i tot del gust i de l'olfacte, etc. etc. Aquesta contaminació dels edificis pot venir de tres punts. De l'exterior, dels propis materials amb què l'hem construït o de les activitats que hi fem. Anem-ho a desgranar una a una. Per descomptat, la contaminació que ve de l'exterior dependrà molt d'on visquem i de les finestres i les obertures que hi hagi i les conduccions d'aire. Si l'entorn està contaminat, si estem a prop de moltes empreses, de moltes activitats, de llocs amb males olors, per descomptat que això contaminarà la vivenda. Pot ser que també hi hagi gasos d'escapament de l'automòbil en els gratxos, fums de xemeneies, empreses properes. No és el mateix, per descomptat, tenir un bosc davant de la finestra que tenir-hi una empresa cimentera o una empresa petroquímica, com tots podem suposar. Hi ha un altre tipus de contaminació als habitatges, potser menys corrent, més desconegut, que és el que ve de la pròpia construcció i a vegades decoració dels materials de la vivenda. Si la vivenda està construïda amb un material com és el granit, pot aparèixer un tipus de gas, que és radioactiu, que se'n diu gas redó, que després ens hi referirem. Però tan solament amb el material de la fusta, amb els mobles, amb el mobiliari, amb els aglomerats que hem comprat, podríem dir, amb el contraxapat, s'hi posen molts cops unes resines que tenen un compost que se'n diu formaldehid, que és un producte químic, orgànic, que fa aquell gust de fusta nova, però que irrita els ulls, provoca mal de cap i afecta la respiració. Per descomptat, cal una bona ventilació i encara que això aparentment té un olor doncs, agradable, per la salut no ho és gens. La majoria de les contaminacions venen del propi edifici, de l'interior, del que hi fem en l'interior de l'edifici. En totes les combustions, estufes, calderes, màquines que d'alguna manera cremen combustible, es pot produir un excés de diòxid de carboni que, si n'hi ha massa, si n'hi ha el que estem dient, si n'hi ha fora de mida, provoca que hi hagi una manca d'oxigen i, per tant, respirarem pitjor dins l'edifici. Tots coneixem el cas també de les combustions quan cremen en manca d'aire, cremen malament, que llavors donen el que diem el monòxid de carboni. Aquest monòxid de carboni es produeix en totes les engegades de cotxes, per exemple, dins un garatge o un subterrani, en els fornets de gas, en les barbacoes, etc. Aquest monòxid de carboni és realment molt tòxic. Passa directament a la sang. Forma el que se'n diu la carboxihemoglobina amb la sang. I això provoca una somnolència, un mal de cap, una pèrdua de coneixement en poca estona, una espècie de que t'adorms, que no te'n dones compte, però que pot acabar amb la mort. No en va, abans, en els brasers, era molt freqüent les intoxicacions per aquest tipus de gas del monòxid de carboni. Però encara avui dia, tot i haver desaparegut, diguem, força els brasers de la majoria de les vivendes, moren cada any a Catalunya una mitjana de 7 o 8 persones intoxicades en el seu domicili, a casa seva, per aquest monòxid de carboni provinent d'una estufa, a vegades d'una nevera que vagi amb gas, que funciona en males condicions, o d'una llar de foc que l'hem deixada mig apagada, mig encesa, i el monòxid de carboni durant la nit ens alletarga, ens endormisqueja, ens hi trobem bé i podria acabar amb la nostra vida. per descomptat. Recentment, el 18 d'octubre passat, van morir 5 persones, tota una família, la família sencera a Madrid, segons sembla per un escalfador que cremava malament i va acumular aquest diòxid de carboni. Perdó. Tenim altres gasos que hi ha, diguem, en l'interior de l'edifici. Alguns d'ells en diuen compostos orgànics volàtils, que vol dir compostos que fan unes certes aromes, però que poden ser perjudicials per la salut. Per exemple, el benzè, que és un potent tòxic que ve del petroli, que ve de l'olor que fan les benzineres, per exemple, que ve també dels gasos d'escapament del cotxe o del fum del tabac, doncs afecta el sistema nerviós central. D'alguna manera el benzè aquest droga, flipa, i produeix irritació a les vies respiratòries i pot acabar, doncs, és també un potent cancerigen que per una sola vegada d'absorbir-lo no passarà res, però que s'acumula en el cos i a còpia de vegades doncs, sí que podria provocar malalties gravíssimes. Tot un altre grup de compostos que a vegades tenim a dintre casa, que els fem servir, tots els derivats de clor, des del lleixiu que ho pot ser, però sobretot el que et diuen el tricloretilè i percloretilè, que són dissolvents que s'utilitzen, per exemple, per rentar la roba en sec, a les tintoreries, per barrejar amb les tintes, o com a diluent del típex, abans, ara ja està prohibit. També amb els vernissos i les laques existeixen. Tots aquests derivats del clor, dèiem, doncs afecten d'una manera molt greu el fetge, els ronyons, hi ha alteracions nervioses, i alguns d'ells, doncs, per descomptat, si es té persistència en absorbir-los, podria arribar a provocar càncer de fetge. Per tant, són una colla de components que d'alguna manera estan a dintre casa i que el que hem de fer d'entrada és ventilar-la perquè s'escapi doncs, el màxim d'aviat possible. No cal insistir en el fum del tabac, un dels principals contaminants de l'interior dels locals. Provoca trastorns de salut de tot tipus, tant en els fumadors com en els que hi conviuen, no? Els que són fumadors passius, podríem dir. Del tabac, a més dels productes de combustió que hem dit doncs, que es produïen, monòxid de carboni o diòxid de carboni, té un alt contingut, com tots sabem, amb nicotina i amb quitrans, però també amb benzopirè, que és cancerigen. I d'aquí que s'hagin trobat més de 3.000 components diferents en una cigarreta de tabac que poden ser potencialment tòxics pels humans. Un altre paquet de partícules a dintre, podríem dir, a casa nostra, són aquelles que provenen de material viu, partícules biogèniques, alguns bacteris, alguns virus, alguns fongs, algunes algues, el pol·len d'algunes plantes, o senzillament els trossos, les excretes d'alguns insectes. Aquestes partícules apareixen sobretot quan hi ha humitat, quan hi ha humitat a la casa o quan hi ha una manca de neteja, i produeixen afeccions tant a les vies respiratòries, per descomptat, com provocar toxicitats en el cos. La pols de casa és un dels principals agents que transporta aquestes matèries vives, perquè al final són petits microorganismes vius que ens provoquen com a mínim al·lèrgia. Estem parlant d'això, d'unes bactèries, d'unes fibres, d'uns grans de pol·len a vegades, d'uns insectes, i molts cops també, amb les mateixes sabates o amb la pols, aportem metalls tòxics, com cadmi o com plom, que són altament perillosos. Una de les malalties conegudes, que també es pot produir a vegades a l'interior d'una casa, és la legionel·la, legionel·losi, que és una pneumònia que tots sabem que té aquest nom degut a que va aparèixer a la legió americana per allà als anys 77, porta quasi bé 30 anys. Aquesta malaltia no es produeix si realment no hi ha una certa brutícia o un focus d'aigua calent que per l'expressió a vegades ho pot dur, com poden ser, com hem vist últimament en alguns casos, en els aires acondicionats. No? Aquesta legionel·la, que és aquest bacteri petit, té una vida entre 25 i 45 graus. Per tant, si s'esterilitza molt o si l'aigua és més calenta, arriba a 60 o 70 graus, el bacteri de la legionel·la mor. Amb tot això que hem estat dient de l'interior de la casa i de l'exterior i del seu contingut, hi ha alguns exemples insignes, podríem dir, arreu del món, d'edificis que han hagut de modificar per lo contaminats, mai ningú s'ho haguera cregut, per lo contaminats que estava al seu interior i que no s'hi podia viure. Hi ha aquell edifici en forma de creu a Brussel·les, que es diu el Barlimont, un famós edifici, és emblemàtic, és on estan treballant la gent de la Comunitat Europea, i tot el seu aïllant, totes les seves finestres i portes i parets estaven amb material d'amiant que ara s'ha descobert fa un temps, com després també parlarem, de què és cancerigen. L'amiant que hi havia allà superava en 8.000 vegades el que fixaven les pròpies normes que donava la Unió Europea. Com podeu suposar, el van haver de desmantellar tot, l'han tingut, diguem, tapat i refent durant molts mesos per poder-li eliminar tot aquest aïllant que tenia. A la pròpia Casa Blanca, on té la residència, com sabem, el president dels Estats Units, es va haver d'analitzar i revisar totalment a fons el material de la construcció, les entrades d'aire i d'aigua, perquè el pare del George Bush d'ara, que va ser president, va agafar una malaltia juntament amb la seva esposa, Bàrbara, en el tiroides, una malaltia doncs, de la glàndula tiroides, que tenia molt difícil explicació si no era que es havia contaminat, que es havia, diguem, produït al mateix lloc de residència, o sigui, a la pròpia Casa Blanca. D'altres exemples serien la Casa Kodak, que va patir també un greu problema de fongs i va haver de canviar tot el seu sistema de ventilació. I a Anglaterra, l'arxiu KIF, que és molt important en el Ministeri de Sanitat, també han hagut de canviar darrerament tot l'aire condicionat poc després d'haver-ho inaugurat per la quantitat de fongs i de microorganismes que s'hi acumulaven. En tot cas, què podem fer davant d'aquestes, diguem, atributs que tenen les nostres cases? Doncs una cosa ben senzilla és una ventilació a fons diària, poca estona, però a fons, i si es sospita d'algun d'aquests problemes, per descomptat buscar un professional. Continuem tractant els edificis malalts avui en el programa Ciència a l'abast de tothom en aquest primer diumenge del mes d'abril a la vostra emissora, la veu de Navàs. Anem a parlar dels materials que poden constituir el subsol d'una casa, allà on l'edifiquem, i després del amiant, de l'uralita, que coneixem més, i per tant que són dos dels components que ens havíem proposat ja des del principi. Podríem dir que el subsol de casa, allà on està fabricada, els materials, la roca, la part, diguem, on s'assenta, pot ser que provingui, pot ser, no sempre, de material granític, que el material granític és molt resistent, per descomptat és interessant, perquè té molta duresa i llavors encara referma més els fonaments de la casa, però que té un petit problema. És radioactiu, tal com ho sentiu, radioactiu. A través de les esquerdes, de les obertures que hi pot haver d'aigua corrent o d'aigua subterrània, algunes falles geològiques que a vegades es presenta, es filtren aquests gasos de la radioactivitat, sobretot un d'ells que es coneix com a gas radó, la gas radó, que ja és molt conegut i que prové de la desintegració de l'urani i que quan s'emet, doncs emet unes partícules alfa, diguem, molt penetrants. Això hem dit que es troba sobretot dels materials granítics, que a Catalunya no és que no són dels que abunden més. Aquí tenim un material més aviat calcari, de calç, i llavors això no es presenta. El gas radó aquest que estem parlant és una important font de contaminació, primer perquè no té olor, no té cap color ni olor, és insípid, per tant, de cap manera el podem detectar si no és amb un aparell que mesuri les radiacions que està emetent. Sempre va a les parts més baixes de l'edifici i prové, com hem dit, de la desintegració de l'urani, que l'urani tarda molts anys, milions d'anys a desintegrar-se, però quan es va desintegrant va donant primer radi, radi que tots també s'ha dit a parlar alguna vegada com a material radioactiu, i aquest radi acaba donant el gas radó, aquest gas radó, que aquest sí que es desintegra molt ràpidament, per tant emet partícules, doncs en 3 o 4 dies es va reduint a la meitat, per tant suposant que aparegués un gram de gas radó, al cap de 4 dies ja només hi hauria mig gram, el que vol dir que l'altre s'ha emès en forma de radiacions, i són radiacions radioactives que, per tant, són problemàtiques per la gent que hi viu. I això prové de la part més baixa edificable de la casa. Com estem aquí a l'entorn nostre? Doncs, aviteu, la Unió Europea ha fixat uns límits, la unitat és una mica rara, segurament que no l'heu sentit mai, de 400 becquerels per metre cúbic, de vivenda. Aquests becquerels són desintegracions, diguem, del gas aquest redó. Doncs a Barcelona n'hi ha un promig, a la província de Barcelona n'han fet un estudi, i han trobat un promig de 25 a 30 becquerels per metre cúbic de vivenda. Si el límit està en uns 400, si en tenim 25 o 30, per descomptat els límits són molt baixos, estem 10 vegades, no 10 vegades no, però més de 10 vegades, no, perdó, més de 10 vegades, per sota, quasi 20 vegades per sota d'aquest límit. No passaria el mateix a Madrid, que hi ha un material granític a la seva construcció dels edificis molt més acusat que aquí. Diguem, això és la geologia, l'entorn de la capital, la roca és molt més granítica i allà el límit aquest, que ha de ser de 400, ells estan en entorn de 50 o 60, per tant, molt més, el doble que Barcelona. En aquest redó hi estem exposats, doncs, quan un edifici d'aquests doncs, té aquesta contaminació, per descomptat, per una poca estona això no passa res, però a la llarga són radiacions que van calant en el cos humà i que sí que podrien provocar, arribar a provocar doncs, malalties greus. S'absorbeix moltíssim. Aquest garrador de seguida el cos humà el capta, l'absorbeix, el que passa que també a l'hora de respiració i per l'orina i la femta es torna a eliminar. Com abans, el que hem dit, el millor és eliminar aquestes radiacions innecessàries, si podem saber de quin material està construït millor, ventilar ben bé la casa i controlar-ho per especialistes si cal. Referim-nos ara en aquest últim, diguem, sust que ha sortit en poc temps, en què l'amiant, l'amiant també se'n diu asbest, pot provocar càncer i això en els materials de l'olita és on s'empleava per la seva fabricació. Diguem d'entrada que l'amiant és un material natural, és una pedra, és una roca en forma de fibres. Realment els tècnics, els químics, això diem que és un silicat natural que dona que és de caràcter fibrós, no? Que s'escapa en forma de petites fibres. No? Té unes bones característiques, aquesta roca en forma de fibres s'utilitza molt, és com un mineral textil, perquè és molt incombustible i, per tant, va bé en llocs on brilla de provocar-se incendis, és un bon aïllant del calor i del fred, és resistent, té molta resistència a la tracció i a l'abrasió, no és atacat pels microorganismes i, per tant, té bones qualitats en aquest sentit, i tampoc pels productes químics. On l'apliquem, aquest amiant? Doncs, sobretot, a la construcció. Aquestes propietats que hem dit abans, d'incombustible, de bon aïllant i tal, fa que es facin cambres entre les parets, entre els sostres, entre les portes. A vegades doncs, se'n feien doncs, plaques acústiques, fins i tot, per plaques de sostres morts, per aïllar doncs, del fred i de la calor amb aquest material, amb l'amiant aquest, amb fibres d'amiant. No? S'ha construït molta uralita, que en diem, que no és res més que un fibrociment, que era barrejar aquest amiant amb ciment i amb aigua. Per tant, l'uralita, el que coneixem tots de les canals de l'aigua, de les canonades, a vegades de les teulades d'uralita, això que utilitzem i utilitzàvem tant, doncs és una barreja de ciment, d'amiant, per tant, el tanto que hi ha, ull que hi ha aquestes fibres que estem dient, i aigua. La indústria l'ha empleat moltíssim, com des de cordills fins a teixits, fins a un tipus de cartró amb amiant també, amb material textil. Els cotxes, els trens i els vaixells en tenen com a pastilles de fre, per exemple. Les calderes de calefacció també n'hi ha per aïllar el seu entorn, les calderes de gas també. Hi havia un tipus de guants molt antitèrmics per agafar doncs, a la cuina els aparells doncs, calents que també eren d'amiant, etc. Com ha anat evolucionant això? Es va utilitzar moltíssim entre els anys 60, 70, 80, podríem dir. Espanya, realment, fins l'any 85, per tant, fa uns 20 anys, se'n van utilitzar més de 20 milions de tones d'aquesta uralita per construir tot el que estem dient, baixants, canals, canonades, dipòsits, etc. I Catalunya en va, d'aquestes 20 milions de tones, en va utilitzar 4 o 5 milions de tones. Per tant, poques cases s'escapen a que hi hagi uralita o a que hi hagi alguna cosa d'amiant. Cal dir que l'amiant aquest el va prohibir la Unió Europea a partir de l'any 85. Per tant, portaríem ara una vintena d'anys. Però, tant Espanya com Portugal com Grècia van aprovar una moratòria que van poder anar fabricant material d'amiant fins l'any passat. La salut que li pot provocar aquest amiant? Doncs la inhalació d'aquestes fibres d'amiant, d'aquestes vest, que en diem, tècnicament és l'asbest, produeix una malaltia que ja és coneguda, que es diu l'asbestosi. De fet, s'ha de respirar moltes partícules. Aquestes fibres, si entren a l'aparell respiratori i arriben als alveols pulmonars, arriben als pulmons, sobretot les més petites, allà desenvolupen una pleura, una infecció pulmonar, que podria anar desembocant amb el temps a càncer. Diem amb el temps. Per què? Perquè l'aparició d'això és al cap de 20 o 30 anys, no és immediata. I d'alguna manera, d'aquí ve ara les notícies de que com que fa 20 o 30 anys que s'utilitzava molt, ara estan apareixent d'alguna manera els casos o la multitud de casos o més que abans, perquè ja han passat aquests 20 o 30 anys d'haver-ne inhalat i la gent comença a produir, a provocar-li alguna malaltia, no tothom, per descomptat, dels que hi van treballar i dels que en van absorbir moltes partícules agafaran la malaltia, però en alguns casos sí que ha passat o que passa. Què cal fer davant d'això? Home, una de les mesures seria fer una inspecció de l'edifici, no? Hi ha tècnics especialitzats que poden recollir mostres de si creiem que hi ha una canonada feta malbé, que hi ha una teulada que hi havia d'alguna manera una olita d'aquesta, o que hi ha una part de les parets separades per l'amiant i que s'ha desfet, que s'ha... Si això està en bones condicions, segurament que no passarà res, però si això d'alguna manera doncs, arriba a desfibrar-se i arriben a pol·lular aquestes partícules, és quan hem d'estar al tanto. Hi ha laboratoris especialitzats per analitzar amiant, no és pas gaire complicat, i el que es fa és recomptar les fibres que hi ha per cada metre cúbic, diguem, d'edifici. Si l'estat de conservació del material i de l'edifici és bo, no hem de témer per això. O sigui, no s'ha de desamiantar, podríem dir, tots els edificis que hi han utilitzat urolita o han utilitzat amiant. Degut al perill que pot suposar per alguns d'ells, hi ha una fundació que es diu l'Institut d'Estudis de la Seguretat, que són www.seguretat.org, per si algú vol entrar a la seva pàgina web, on té tota una metodologia o tota una informació de cara als que puguin sospitar que hi pot haver algun problema d'amiant a casa seva o en una gran vivenda. Anem a parlar del que ha passat ara doncs, a Cerdanyola, allà on hi ha la fàbrica d'Urolita. Aquesta fàbrica va començar a funcionar l'any 1907 i va funcionar fins a prop dels anys 80, fabricant això, Urolita, fibrociment, un material que s'obtenia, com dèiem, barrejant ciment, amiant i aigua. Va ser la primera empresa de l'Estat, la que en va vendre més, una de les més importants del món, i finalment va pertanyer a la família Marc, el multimilionari de la banca Marc, crec que és de Mallorca, no? I llavors, amb molts noms diferents, un d'ells era Urolita, però també hi havia d'altres noms, que venien aquest material que hi havia dintre l'amiant. Venien, per exemple, la casa Rocalla, o la casa Fibrotubo, o la casa Cimianto, o la casa Iberit, o la casa Unión Explosivo Río Tinto. Tots aquests eren noms que venien el mateix, fibrociment. Últimament, la notícia que sortia aquest desembre passat, doncs deia que l'Urolita, l'empresa Urolita, pot haver deixat desenes de malalts crònics a Cerdanyola en dos sentits. A la gent que treballava a l'empresa, perquè d'alguna manera van estar absorbint aquestes petites partícules d'amiant, aquestes fibres que anaven fins al alvèol pulmonar, com hem explicat, però també a la gent que hi vivia al seu entorn, perquè les mesures de precaució no eren pas masses i això les dispersa l'aire i, per tant, els afectats poden ser molts. Algunes persones explicant això doncs, deien que realment les precaucions, el que estem dient, doncs, se'n prenien poc, es arribaven els sacs d'amiant a la planta de Cerdanyola, els obrien i fins i tot hi havia una colla de treballadors dedicats només a obrir sacs d'aquests on doncs, totes les fibres voltaven per l'ambient aquell. No? I la inhalació diguem, diària i durant molt temps d'aquest amiant provocarà o ha provocat alguns casos ja de càncer. Normalment, la incidència de càncer per l'asbest, pel tipus aquest d'amiant, és d'una persona per cada milió d'habitants. Però en el cas d'una zona on s'hi treballa, els metges creuen que es poden donar entre 3 i 5 casos per cada 100.000 habitants. No per cada milió, com dèiem abans, un per cada milió, sinó entre 3 i 5 casos per cada 100.000 habitants. I d'aquí una miqueta l'alarma que ha sortit. Hi ha diverses sentències que han absolt la casa Urolita dient que no coneixia que aquesta malaltia es pogués produir entre els treballadors i que, per tant, en aquella època, els anys 70, 80, fins a prop dels 80, no eren conscients del risc que suposava inhalar l'amiant. Però crec que hi ha una màxima que diu que la ignorància no eximeix la responsabilitat, no? I aquest seria el cas que s'hauria d'aplicar, doncs, en aquest. Que de moment s'han registrat uns 400 casos d'afectats per asbestosi a Cerdanyola del Vallès, però que segons els metges en sortiran molts més. I bé, amics, ja fins aquí el programa d'avui, Ciència a l'abast de tothom, amb l'ajuda de la directora Elisabet, que ens ha controlat tot el comandament, tractant un tema que creiem que és d'actualitat, ojalà que hem aportat una petita llum a tots vostès, que és si els edificis estan malalts. Hem vist que hi ha casos que sí que podem dir que els edificis estan malalts. Sospitem tant del gas redó que estàvem parlant com de la construcció per amiant, com si hi ha un síndrome d'un edifici tancat quan estem en una oficina o un despatx. Hi ha avui dia professionals i tècnics que coneixen molt.
Fins d'aquí un mes amb un altre programa de Ciència a l'abast de tothom. Moltes gràcies i bon dia. Thank you.